Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I una altra dona que també passa, o ha passat a formar i passarà a formar part de la història de Sitges, ja veurem com s'explica en el futur, serà l'alcaldessa Aurora Carbonell, que avui té entrevista amb Vicenç Morando. Molt bon dia, Vicenç.
Bon dia, Carola.
Molt bon dia, alcaldessa.
Bon dia, Carola.
Ara parlem just d'història de la presència de les dones, no? I la importància de la veu femenina. I clar, a Sitges això també passarà a ser història, la primera alcaldessa que ha tingut la vila de Sitges, Vicenç.
A Sitges i a la comarca.
Exacte.
Perquè tenim una legislatura amb alcaldesses.
Sí,
la setmana
sí.
Que ve s'han de trobar totes elles en unes jornades que fa no de Garraf. I em sembla que en són nou. Que no m'equivoco.
D'alcaldesses?
D'alcaldesses?
Sis.
Aurora Carbonell, bon dia. Sis, doncs imagina't.
Sí, però tot dones.
Vaig confós. Hi ha nou grups polítics aquí a Sitges, hi ha sis alcaldesses de la comarca, és igual. En fi, una
que de moment tots els partits no són dones, però ja arribarà.
Carola, com estàs per ensarronar una alcaldessa?
Per ensarronar?
Sí, per amb una cosa senzilla, fàcil de respondre.
Vinga.
Perquè vas fer una pregunta el passat dissabte. El president del Gremi d'Hostaleria et va dir: ja ho sabem, però és que no ho podem dir perquè està en secret. Aleshores, tenim un gremi i un president de l'Oci Nocturn que deia: home, això ha de passar abans de l'aixecament de l'estat d'alarma. D'acord. Tenim un president del Gremi d'Hostaleria que li diu a la Carola Fernández que ja sabem la data de l'assaig clínic de l'Oci Nocturn, però encara no la podem dir. D'acord. Tenim una alcaldessa dimarts 4 de maig, que és el darrer dimarts abans no s'aixequi l'estat d'alarma. Per tant, esclar, arriba un moment que no saps què pensar. Si això es volia fer abans de l'aixecament de l'estat d'alarma, si tothom ja sap la data però ningú la vol dir, i si tenim l'alcaldessa, que no hi ha ningú que mani més aquí a Sitges, doncs potser l'alcaldessa ja pot dir quina serà la data de l'assaig clínic el 1 de maig. És possible, això?
Dir la data, no.
Ah, de tu a l'olla. No, és possible dir si serà abans de l'aixecament de l'estat d'alarma o no?
El que sí és segur és que no serà aquesta setmana. Per tant, serà després de l'aixecament d'estat d'alarma, que ja veurem com serà aquest aixecament d'estat d'alarma, que també s'està dient, no? El que sí és veritat és que hi ha una data, però també és veritat que aquí, sobretot, el control el porta el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Això ho hem de tenir clar. I com és un assaig clínic, ells fins que no tinguin tota la metodologia que es farà i com es farà, no volen anunciar el dia que es farà. I, a més, també, segurament, penso jo, també depèn aquest post-estat d'alarma com anirà i llavors en funció què passarà amb el nostre assaig clínic. Però que es farà, seguríssim, que serà bastant aviat. També. Vull dir, tampoc és que n'hi hagi molts dies per fer-ho. Però que no
serà aquest cap de setmana.
Però aquest cap de setmana no. Aquest ja t'ho dic jo que no. Aquest segur que no, perquè a més és que no pot ser.
Però alguna cosa n'hem tret.
Exacte.
Sí.
Ara qui ens escolti pot pensar, i també li podem dir a l'alcaldessa, a veure si farà tothom assajos clínics i al final nosaltres serem els darrers, perquè Girona ha fet un assaig clínic amb una prova d'una festa amb música electrònica, bla, 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 etcètera, etcètera.
No, el que passa és que el de Sitges serà el primer assaig clínic en aquestes circumstàncies. No s'ha fet enlloc. En un lloc semiobert, perquè és al carrer i a locals, amb un carrer així tancat, amb bars musicals, per tant, amb bars on hi ha begudes i, per tant, t'has de treure la mascareta. Vull dir, és diferent. I en aquest sentit, el departament estan molt animats, no?, per fer-ho, perquè tenen ganes, perquè diuen, home, aquest és un altre model. Fins ara hem fet concerts, hem fet esdeveniments, és veritat, estan fent diferents coses, però com aquest no s'ha fet. I hi ha molts llocs que estan pendents de què passarà a Sitges, no? Vull dir, fins i tot ens ha arribat, doncs, això, no? Trucades de gent des d'Eivissa, aquí a Salou, a, no sé, vull dir, aquí a prop o més lluny, perquè, bueno, volen saber què passa amb el carrer, amb l'oci nocturn, amb aquest moment així de pandèmia.
Serà el mes de maig?
Sí, això sí.
Queden tres caps de setmana.
Per això, ja queda poc, ja no puc més, perquè és que si no...
Vicenç, us deixo que converseu.
Vinga, Carola, estirem aquest fil, però de tota manera amb Aurora Carbonell per alguns detalls més, o bàsicament hem d'entendre, doncs, que si aquest assaig clínic es farà aixecat l'estat d'alarma, és molt probable que l'horari en què es faci sigui ja un horari més nocturn que no pas de tarda-vespre?
Això és una de les coses que encara està pendent. Perquè és el que et dic, també està pendent a veure la Generalitat què fa amb l'horari nocturn. En principi, sembla que si les dades van bé, per cert, ahir vam fer una reunió amb l'àrea de Garraf de Salut i les dades de salut al Garraf són força bones. Vull dir, podem estar tranquils perquè les coses estan anant força bé. Han baixat molt els contagiats, han baixat molt els ingressos als hospitals. I em sembla que ahir va ser el primer dia que en 24 hores no va haver-hi cap ingrés. I per tant, les dades són molt bones. Però és veritat que Salut està pendent d'aquestes dades per veure si allarga més el confinament, si fa unes hores o no. I per això l'assaig clínic tampoc no sabem l'horari que serà.
Alcaldessa, què penseu que passarà aquest cap de setmana quan ja s'aixequi l'estat d'alarma, quan ja, evidentment, portem una setmana sense el confinament comarcal? Aquella sensació que té més d'un desembarcament en general, el veieu així o no?
Home, sí que hi ha moltes ganes de sortir, no? Fins i tot hi havia gent, no?, ahir que deia, però què vol dir que el dia 8, a les 12 de la nit, quan ja serà el 9, ja podrem sortir? Hi ha moltes ganes. Jo espero que la gent també atengui, no?, la responsabilitat de que, escolta'm, que a partir d'ara les coses han d'anar millor i no és només aquest cap de setmana, sinó que el que s'ha dit moltes vegades és que no es volen fer passes enrere, vull dir, no tornaran a haver-hi confinament i ara un sí i ara un no, que és el que ha estat passant fins ara. Per tant, doncs jo també demano molta responsabilitat a tothom, que aquest cap de setmana és el primer, però el primer de molts. I per tant, doncs, no, demanar, doncs, això, tranquil·litat. Ara és normal que la gent, doncs, té moltes ganes de sortir a sopar i de sortir a les nits i amb això. I només pel fet de dir-te que t'obren la porta ja són ganes de sortir. Esperem que la gent actuï de forma responsable i tots ho farem i que a partir d'ara, doncs, les coses, doncs, comencin a anar millor, no?, a millorar.
Hem viscut el primer cap de setmana d'inici de temporada, com a mínim d'una celebració que no s'havia fet fins ara. La temporada començava, i tothom ja tenia més o menys clar quan començava, però ara el sector ha decidit posar-hi una data, posar-hi tot un seguit d'ingredients festius, d'activitats, i aquest cap de setmana, amb la presència dels ambaixadors, de Jordi Milán i també del productor de l'Hormiguero, que és una altra, vaja, persona absolutament vinculada a Sitges, com és Jorge Salvador, però no ha estat, diguem-ne, tan protagonista a primera pàgina dels mitjans. Com heu copsat l'ànim del sector? I si les coses, després d'aquells desencontres que s'havien viscut, estan més tranquil·les, estan més assossegades?
Home, jo entenc que com han sigut situacions molt dures i molt difícils, és normal que en el sector, amb aquest sector, evidentment el sector turístic, que és dels que ha patit més, doncs les coses estaven molt complicades i cada que es vegi una mica de llum, que es vegi que les coses, doncs, podem sortir-nos-en, doncs la gent també està més contenta i amb més ganes de fer coses. És absolutament normal. Jo dir-te que a inici de temporada sí que havien fet a les platges, havien fet festes.
Sí, això sí, és cert que es convocaven els mitjans, sí, per l'inici de temporada.
És veritat que també el volien fer l'any passat i aquest any, però amb el tema de la pandèmia, doncs, no es va fer, no? Però sempre és una bona, jo penso que és una bona proposta, no?, fer un inici de temporada, perquè és una mica com donar un tret de sortida i animar la gent, i en aquests moments, després d'una pandèmia, doncs era potser més evident o més necessari que mai. Per tant, el gremi i amb altres associacions, no?, van organitzar aquest esdeveniment i nosaltres, doncs, fantàstic, no?, de col·laborar el màxim possible i sobretot vaig veure això, no?, que la gent estava amb moltes ganes, molt animats, clar, es començava a dir això, no?, que l'estat d'alarma s'acabava, que els restaurants podrien obrir les nits. Són bones notícies i sobretot també això que dic jo, no?, que l'àmbit sanitari, els números, no?, sanitaris estan millorant molt i això és molt important. Les vacunacions, que també estan anant a marxes bastant ràpides i bastant bé, i tot això és un cúmul de coses que fa que les perspectives doncs, siguin molt millors aquest estiu.
En la presentació d'aquest cap de setmana d'inici de la temporada, l'alcaldessa assenyalava aquesta moratòria per les terrasses, perquè aquesta possibilitat d'ampliar la superfície de les terrasses abasti tot l'any 2021. Fins on pugui saber l'Ajuntament, però creieu que hi haurà molts establiments que no hauran pogut superar aquest any de pandèmia?
Home, hi ha que no ho han pogut superar, eh? Hi ha que han tancat perquè no han pogut aguantar els lloguers, sobretot, i perquè, en fi, no pots mantenir un negoci obert si no tens cap entrada ni un ingrés. També és veritat que hi ha gent que s'ha animat i ha obert negocis. Vull dir que jo crec que una cosa amb l'altra. El tema de les terrasses, nosaltres, clar, vam decidir fem-ho tot el 2021 perquè, tot i que les coses aniran millor, està claríssim, tampoc serà un any 100% normal perquè nosaltres es va veure molt, en aquesta pandèmia s'ha vist molt, també som molt dependents del turisme estranger i el turisme estranger encara tot no vindrà. Per tant, per això vam dir, home, deixem tot aquest 2021 encara de, com això, no? Ampliació de terrasses i tot, perquè entenem, hi ha hotels fins i tot que ens diuen que encara no tenen unes previsions molt bones, segurament també perquè els estrangers estan esperant a veure què passa, podré entrar, no podré entrar, em demanaran una PCR, no me la demanaran, hauré d'estar vacunat, tot això encara està molt en l'aire. Llavors, la gent no fa reserves. Per tant, clar, per exemple, maig, juny, encara les reserves doncs, són molt baixes i no estarem encara en una situació normal ni tot l'estiu, eh? Però sí, evidentment, molt millor del que hem tingut. I per això encara hi ha temes com això de les terrasses o les obertures. També havíem fet un altre decret per deixar fer músiques o ampliació d'horaris a les guinguetes, a les nits, tot això ho seguirem mantenint, eh? Per reforçar, no? Sobretot, aquesta sortida, aquesta recuperació econòmica que es pugui anar fent perquè encara és necessària.
Parleu amb una certa prudència. No sé si hi ha una sensació per part dels responsables municipals, com deu estar passant a molts pobles i ciutats de Catalunya, que com que tothom ja veu bastant clar que estem ara sí en el camí de sortida d'aquesta pandèmia, hi haurà, no sé si assenyalar, una certa desescalada ràpida o una certa necessitat d'organitzar esdeveniments, de que allò que estava pensat d'una determinada manera ara es podrà començar a pensar d'una forma més oberta, amb presència de públic, etcètera, etcètera, i si això caurà de cop una cosa darrere de l'altra i aquesta anàlisi que a hores d'ara es fa d'una forma molt pormenoritzada perquè no hi ha massa esdeveniments programats, ara s'haurà de fer d'una forma més ràpida perquè hi haurà moltes persones que voldran sol·licitar fer activitats perquè és evident que la situació permetrà fer-ne més i amb assistència de públic. Teniu la sensació que això caurà, no sé si més o menys, a plom, com un xàfec?
Sí, de fet, ja es veu, eh? Perquè ja hi ha demandes de gent que vol fer activitats i que vol fer esdeveniments, però jo també veig certa cautela. Vull dir, penso que estem molt diferents del que era fa un any. Fa un any ens va caure tant de sobre aquesta pandèmia, no teníem ni idea. I encara hi havia gent que et deia, escolta'm, això de les mascaretes, no ho sé, la distància. Vull dir, en canvi ara, jo veig que en general la gent està com molt més ja conscienciada del que ha passat i està passant. I tot i que anem a una sortida, a veure, arribes a un lloc i la gent fins i tot et diu, qui està vacunat, un s'ha vacunat, l'altre no. I el que no està vacunat, doncs et diu, és que jo no em trec la mascareta per res perquè jo encara no m'he vacunat. Vull dir, jo veig que la gent està molt més conscienciada, és que és normal, ja portem un any, i la gent ja t'ofereix fer un esdeveniment i et diu, i hem mirat les mesures de seguretat, hem mirat que hi hagi les distàncies, vull dir, ja és diferent, que l'any passat, en canvi, encara hi havia gent que volia fer esdeveniments de la mateixa manera, pensant, bueno, igual a l'estiu ja s'ha acabat això, la pandèmia, ara no. Ara jo crec que hi ha molta més consciència social del que hem passat, de lo malament que ho hem passat per aquesta pandèmia econòmicament i, per tant, que ningú vol fer passos enrere. I en això, tot i que veig molts ànims de fer moltes coses, també veig força responsabilitat en com fer-les. Jo crec que sí.
I enmig d'aquest debat, tant que se n'havia parlat en plens municipals, Bacardí. Ara entrarem en els detalls, però per una reflexió d'aquelles generals, que més d'un i més de dos es poden fer, què ha fet Bacardí per quedar-se i què ha fet l'Ajuntament perquè Bacardí es quedi? I ho preguntem perquè en algun moment també, dins d'aquest debat, el fet que Bacardí no estés al dia del pagament del lloguer, per exemple, ha estat un element que ha sortit, i és evident que per una empresa com Bacardí el pagament d'aquest lloguer no havia de ser cap càrrega inassumible. I fins a quin punt l'Ajuntament ha demostrat aquesta voluntat que l'empresa es quedés? Quina part de responsabilitat hi ha de cadascú?
A veure, jo crec que Bacardí han anat canviant ells bastant, també. O sigui, va canviar la direcció. Quan es va canviar el contracte que tenien, ells evidentment tenien un contracte al principi, us recordeu, un contracte amb un import molt baix, perquè havien
decidit molt de compra. Era aquell contracte de 800 euros aproximadament?
Exacte, eren uns 10.000 euros l'any, no recordo malament, perquè a més aquí es descomptava les aportacions que totes les obres que havien fet, que és veritat, que ho van fer tot nou, i totes les aportacions que feien en moltes activitats, com el Festival de Cinema, la Festa Major, no sé què. Quan es va canviar aquest contracte, que tot i això va portar també un temps, que a més va coincidir que ells van tenir unes inundacions en els baixos i van tenir molts problemes d'obres i amb les assegurances i tot això, va haver-hi un traspàs entre un contracte i un altre. Quan es va fer el nou contracte, ells mateixos van dir que molt bé, pagarien, van passar un contracte, clar, de pagar uns 10.000 euros a pagar 70, ara recordo, 76.000 o 78.000 a l'any. I ells mateixos, llavors ells van tenir un canvi de direcció aquí. I ells mateixos tampoc ho veien. Les aportacions que havien fet fins aleshores al poble, diguem, ells no veien un retorn i per tant van dir, preferim pagar més i no fer aportacions, sinó quan nosaltres vulguem ja farem les col·laboracions que creiem pertinents.
Aturem-nos un moment. Fent un cap per mans, en el fons era el mateix, o sigui, si Bacardí pagava a l'any uns 12.000 euros i feia diferents aportacions en diferents esdeveniments, en el fons acabava pagant el mateix que el contracte dels 70.000 euros l'any?
Una mica sí, es va calcular una mica sí. Vull dir, jo penso que en Bacardí és això. Jo crec que Sitges i que l'Ajuntament, en aquest sentit, es va portar bé, en el sentit que li va facilitar molt les coses. Fem un contracte que ara pagareu més, és veritat, però clar, deixeu de fer altres aportacions. Per això, tal com dius tu, per ells tampoc tenia que representar un canvi molt gran. Sí que és veritat que vam exigir que nosaltres, si volguéssim utilitzar aquest espai, teníem un dret perquè l'edifici era nostre i això en el contracte es posava que tants dies a l'any, a més, l'haurien de cedir. Però és el que et dic, ells van canviar una estratègia d'empresa, van canviar la direcció, van obrir aquestes brand homes que van dir que van obrir a diferents llocs d'Europa i la casa Bacardí la comptàvem com una més, no? Hi havia la brand home de Sitges, com hi havia la de, no me recordo quina és, la de França, la d'altres poblacions, i van canviar la direcció i va canviar una mica la manera d'actuar i de treballar.
Això és veritat. Creieu que d'alguna manera el canvi del contracte va propiciar un canvi d'actitud?
No, jo crec que no, perquè amb ells ja van fer ells un canvi de direcció abans. Jo crec que no, en absolut. Jo crec que ells tenen una estratègia comercial i que ara l'han canviat, a més, i que per això... Però sí que et volia dir, quan tu has dit i què heu fet, passatges, encara estem parlant amb Bacardí, i Bacardí ha marxat del lloc on està, però Bacardí no vol deixar Sitges i, de fet, estem treballant, ja ho dic, estem treballant amb ells i amb agents privats, diguem, perquè d'alguna manera la col·laboració segueixi. Jo ho entenc. A mi, com a empresa, no els interessava ara estar en un lloc com aquest, pagant un lloguer i, a més, en personal aquí, quan és la seva estratègia és absolutament diferent, estratègia de marca. No podien tenir aquí treballadors cada dia quan aquí es veu que no han tingut activitat o molt poca. Quan ells fan molta activitat, per exemple, en hotels, en fires, en... Quin sentit té tenir un lloc estàtic que no els hi treu cap massa rendiment?
Tot i que algú pot pensar, bé, té el sentit que tens el lloc estàtic a la població on va veure néixer el teu fundador.
Sí, però això és la diferència. Això jo penso que és l'estratègia diferent que ells han dit. Ells han dit, les brand homes aquestes que ens vam inventar en el seu moment, ara no li veiem tant de sentit, nosaltres volem potenciar molt més el nostre centre, que és a Puerto Rico, i l'altre, farem una altra estratègia comercial o empresarial. Bueno, és una decisió empresarial privada que nosaltres tampoc no ens ficarem, no? Però sí que el que estem fent, almenys estem treballant, és dir precisament això. Ja que va néixer aquí, busquem fórmules. Ja, si aquesta fórmula no us interessa per el que sigui, perquè empresarialment no us surt a compte, bueno, busquem fórmules a veure de quina manera podeu seguir vinculats a Sitges. I en això estem, i crec que en això hi ha futur, diguem, eh?
Una més. Bacardí estava pagant el lloguer?
No, o sigui, Bacardí sí que se'ls va enviar la notificació del 2020 i la del 2021 més tard, i del 2020 encara no l'havia pagat, és veritat, però també...
És a dir, no havia pagat cap quota de l'any, cap mensualitat de l'any 2020.
2021 no, però també és veritat que ells ho sabien i són conscients i ho pagaran, i ho han dit. Mm-hmm. També és cert que l'Ajuntament tampoc els va apretar moltíssim, sent conscients que estàvem en plena pandèmia. Jo els tinc aquí darrere mateix al despatx i els he vist tancats i barrats durant molt de temps. Tampoc els hem apretat, però és un deute que tenen claríssim. I ells, per ells, de fet, ja estem en converses precisament per això, no? Que com ara ells volen pagar aquest deute, evidentment, i el saben perfectament, no han dit en cap moment que no ho puguin pagar o que no ho pagaran, eh?
Ens ho poseu molt bé per dir-vos, algun sitgetà deu pensar, escolta'm, a mi l'Ajuntament no m'ha perdonat cap impost, eh?
No és un impost, això és un lloguer.
Entenem-nos, sí, no m'ha perdonat cap quota de res, per dir-ho.
No, i no l'hem perdonat, és el que he dit. Jo he dit que no l'hem apretat. Com em consta que també hi ha hagut molts propietaris que no han apretat els seus llogaters, i em consta, i això també està bé. També n'hi ha hagut dels altres, eh? Però hi ha propietaris de Sitges que han rebaixat lloguers o fins i tot, això, no els han apretat, sent conscients. Ara, potser els han dit, paga'm el 2022, això també. Nosaltres no els hem dit, paga'm el 2022, nosaltres hem dit, ara que te'n vas, ho has de pagar. Perquè, de fet, ells tenien contracte fins finals d'aquest any i pròrroga, per tant, nosaltres no teníem problema de... Enteníem que durant aquest any ja ho pagarien.
Uh-huh. I la darrera, en aquest sentit, què es pot fer al Mercat Vell? Perquè això ha vingut precisament quan l'Ajuntament ja té sobre la taula els projectes, bé, o de l'escorxador que ja començarà a desenvolupar, o del patronat que està en procés de desenvolupament, i ara apareix el Mercat Vell, que havia estat més o menys noticiable a inici de legislatura, després havia quedat ja en un segon termini arran del contracte de Bacardí, i ara torna a estar de nou a la primera pàgina.
Bé, com et podràs imaginar, té molts nòvios ja, ràpidament, té molts nòvios perquè és un lloc molt maco i amb un bon emplaçament. Nosaltres tenim clar que és un equipament públic i, per tant, municipal i, per tant, ha de ser per l'interès general el que es faci i ha de ser en aquest àmbit. El que és clar, com ha sigut així molt de cop, nosaltres, evidentment, ara no teníem ja res per iniciar. Sí que hem pensat que quan Bacardí marxi, que potser serà sobre el juliol, finals de juny, juliol. Sí que no volem que es quedi tancat, és a dir, mentre no es fa alguna cosa definitiva, sí que ens agradaria aprofitar-ho perquè calgui, eh? Si cal per algun acte de festa major, si cal per alguna exposició, si cal per algun acte cultural, evidentment, no deixar-lo tancat perquè no volem que això estigui tancat i, mentrestant, evidentment, mirar totes les opcions que tenim, escoltar tothom que tingui propostes i que vagi encaminat a això, en l'interès general i en el bé municipal, perquè, com dic, és un equipament municipal que ha de retornar al municipi.
3:15. Bé, més enllà del que deia la Carola a l'inici de la conversa, en aquesta legislatura també han passat dues, com a mínim, dues qüestions històriques. Per un costat, la pandèmia, i per l'altre, allò que semblava que no passaria mai. Perquè la segona legislatura de Miquel Forns va viure amb ganes d'obrir la caixa, però no va poder. I, com a mínim, qui sap si per la pandèmia o sense la pandèmia, però aquesta legislatura, l'Ajuntament, pot obrir la caixa del romanent. I d'aquesta caixa n'ha tret d'entrada 20 milions d'euros, dels quals a la vora d'un 23% seran estrictament per mesures de suport a les persones perjudicades per la Covid, però la resta venen repartides per obra pública 7 milions i mig, per regulació de contractes i l'administració electrònica 3 milions i mig i 4.250.000 euros més o menys per les previsions dels requeriments legals o pagaments de sentències judicials, etc etc. Bé, us ha passat a l'alcaldessa allò que més d'un alcalde voldria, que és dir, mira, tenim 20 milions, tenim un moment molt difícil, a veure què fem amb aquests diners, i a veure com els distribuïm i, sobretot, el que s'apuntava també en el darrer ple, a veure com es pot gestionar aquesta quantitat tan gran de diners i, sobretot, totes aquelles obres que en depenen d'aquesta quantitat. I això en un temps més o menys rècord, perquè he hagut de pensar que fem aquests 20 milions en no massa temps, tampoc.
Exacte. És una molt bona notícia, eh? I és veritat, és la vegada amb la història de l'Ajuntament que mai s'han posat tants diners per fer moltes coses. Això representa també un exercici de responsabilitat molt gran i un exercici, diríem, de valentia en el sentit de dir podrem fer tot això i ho volem fer. Vull dir, no és fàcil a vegades també tenir tants diners. Eh? Una mica és com el que li toca la loteria que diu, ostres, igual em poses en un problema.
És que recordo que més d'una ocasió n'havíem parlat quan no en tens, per què no en tens.
Sí,
i quan en tens molts, perquè la feina és poder gestionar
Jo vaig dir una cosa en el ple que penso que és important, que són els condicionants que es donen ara. Ara són els condicionants de que les regles de despesa, tot això que hem parlat moltes vegades, que no es deixen gastar, ara es poden gastar, però no sabem què passarà l'any que ve ni l'altre. Per tant, hem d'aprofitar. L'altra és la necessitat que hi ha a la població, la necessitat d'una pandèmia que tampoc no havia passat mai, que tinguéssim una necessitat tan gran. I l'altre també jo penso que és a l'equip de govern i en general a l'Ajuntament, la capacitat de treball que hi ha a l'Ajuntament, que tots els astres s'hagin ajuntat, diguem, que tothom estigui d'acord en fer això, que n'hi hagi la voluntat d'aquest treball, que tinguem treballadors també amb ganes de tirar endavant projectes, tot ha de conjurar, diguem, per tirar endavant, perquè només que algú d'això et falli, doncs les coses es poden complicar molt.
Vàries qüestions que apunten també al debat d'aquest romanent. Primera, una d'interès general. L'Ajuntament hagués pogut agafar del romanent 20 milions com n'hagués pogut agafar 15, 25, 12, 23, els que hagués volgut?
Sí, sí. O sigui, això era com un màxim gairebé, que la intervenció general ens permet. Però per què nosaltres n'agafem tant? Per això que et dic, perquè ara, clar, és que posem més de 4 milions i mig, que ja vam posar 4 milions en l'ordinari, o sigui, la suma de 8 milions només pel tema Covid. Això en un altre moment no ho haguéssim necessitat. Però només pel Covid ja hem de posar una quantitat bastant important. I després, tot un tema de via pública, sobretot, que durant molts anys doncs ha estat molt aturat. Jo, de fet, quan vam entrar a govern, jo el primer que vaig dir, per mi, les dues coses més importants que volíem fer era habitatge i carrer. I, clar, llavors hi havia una pandèmia, no? L'habitatge ja està tirant endavant i el carrer per nosaltres és primordial, no? Arreglar moltíssimes coses que durant molts anys no s'han fet i, per tant, arreglar, soterrar tot el cablejat de terramar i arreglar les voreres, una primera fase, perquè això durarà anys, o de Garraf 2, que és una altra zona que fa molts anys que està pendent, o de Marencia Roig, vull dir, de diferents carrers grans que fa temps que estan pendents i que puja molts diners, doncs jo penso que era molt important. Per això hem agafat 20 milions. I a més, el que has dit tu abans, el tema de les sentències, això sí que potser podríem dir, mira, és igual, no poso aquests diners, ja m'arribarà. Però no, jo crec que és un exercici de responsabilitat. Si sabem que arribarà una sentència, fixa't el que et dic, pels més viejos del lugar, de la benzinera de Can Perico, fixa't això 6 anys, però sabem que arribarà. Va, potser arriba el 2023 i ja no estic, no ho sé, però per si de cas, si arriba mentre jo estic, jo vull tenir els diners per afrontar-ho i poder-ho pagar i no treure-ho potser d'un altre lloc que seria en ajuda. I així, doncs, amb diverses sentències que sabrem, clar que nosaltres hem fet recurs, tant de bo els guanyem, però si no guanyem? Un ha de ser responsable amb els diners que són de tots i ha de tenir aquestes previsions preparades.
A partir del debat que es va establir en el ple, perquè part dels grups de l'oposició li retreien al govern que es parlava d'un fons d'emergència anticovid i aquí s'hi han ficat moltes obres. No sé si l'estratègia del govern ha estat d'alguna forma, a partir de la situació de la Covid, aprofitar l'estratègia, aprofitar la conjuntura per, d'alguna manera, obrir el ventall cap a tot allò que, d'alguna forma, s'hagués volgut fer fa anys i que encara no s'havia pogut fer?
Sí, sí, sí. També és per l'import nostre. Jo he parlat amb molts ajuntaments i no hi ha gaires ajuntaments que tinguin un romanent tan gran com el d'aquest.
Això és evident, està clar.
Llavors, clar, hi ha ajuntaments que et diuen que nosaltres tenim 6 milions d'euros, 7, que bé, els utilitzarem per la Covid. És que nosaltres ja els utilitzem per la Covid, però és que com en tenim molts més, doncs anem a aprofitar que les podem fer servir per fer coses que no s'havien fet durant molts anys.
Us poso un exemple.
Evidentment, el primer és la Covid, evidentment, però clar.
Us poso un exemple també, deia, del que alguns ajuntaments van viure en el passat. Aquella sensació de tens 20 milions, vinga, fes la carta als Reis i tira milles. Hi havia aquest risc, no? Que diguis, mira, tinc tants diners, demaneu, demaneu el que vulgueu i a veure què surt. Com havia succeït en el passat i al final havia acabat desembocant amb obres a mig fer o obres que potser no responien a una necessitat adequada en el moment perquè tot s'havia hagut de proposar molt ràpid. Hi havia aquest risc aquí, no?
Sí. No, de fet, evidentment, nosaltres sí que tot el que hem dit que fèiem, sobretot amb temes obres, potser, o bueno, m'ajut també, tenir-ho clar, tenim el projecte, es podrà tirar endavant, es podrà licitar, sabem tots el que triguen i sí, tot el que està aquí pujat s'ha estudiat rigorosament per fer. Però això no vol dir que es faci tot, eh? Jo també vull que quedi clar. És possible que hi hagi alguna cosa de les que pugem aquí que no es farà. No ho sé, eh? L'escorxador, per dir-te, hem posat 800.000 euros per fer l'escorxador i es va presentar el projecte. Ha de tirar endavant, però si durant el camí passés qualsevol cosa, jo què sé, que l'empresa adjudicatària plega, poden passar 20.000 coses, doncs potser no es fa. Dic l'escorxador com podria ser qualsevol altra cosa, eh?
Pregunta també a l'alcaldessa d'Interès General. Si l'obra no es pot fer, això no vol dir que els diners tornin a la caixa, eh?
No.
Perquè quedi ben clar, eh? És a dir, els diners ja estan fora de la caixa i, per tant, aquests diners són per això. Els que l'obra es pugui fer aquest any o es pugui fer l'any que ve, això ja és una altra cosa.
N'hi ha de tot, eh? Els que estan consignats ja amb alguna cosa concreta, aquests ja estaran aquí. Es faran ara o no. Els que no estan consignats o que diuen, bueno, tenim alguns que són com més generals. Si no es pogués fer, torna al romanent, tampoc no passa res. I som conscients, que són moltes coses i jo quasi que posaria la mà al foc que alguna cosa no es podrà fer.
Us ho pregunto perquè si tornen al romanent i l'any que ve la llei no permet tocar el romanent, diguem, haurem tornat a ficar els calés a la guardiola i de la guardiola tampoc els podrem treure. O sigui que es tracta d'aprofitar aquest 2020, entenc, el màxim possible.
Exacte. Dins les condicions, dins el panorama, dins el que sabem l'administració lenta que és i totes les necessitats que tenim, però es tracta d'aprofitar-ho al màxim possible.
Dues qüestions bàsiques que també es van apuntar en el darrer ple. Quan ens queda, més o menys, del romanent total després d'haver tret aquests 19.963.460 euros?
Mira, amb això no es poden dir xifres exactes perquè a vegades és molt perillós. Jo ara et dic, pues, queden, no sé, 5 milions, 10, 15... És molt perillós perquè es belluguen constantment. El que sí nosaltres hem apartat, i a més perquè la llei també ens obliga, és un import que normalment és el que ha d'haver pel funcionament normal i ordinari d'un ajuntament, per complir els pagaments amb els proveïdors, per no quedar-te en bancarrota, diguem, no? Això sempre ja està apartat. Els 3 milions i alguna cosa del Club Natació, també està apartat.
De la liquidació del Consorci del Club Natació.
Eh? Exacte, de la liquidació del Consorci. I després també un altre import que també és de proveïdors que s'estan pagant. Per això et dic, no es pot dir un import perquè potser ja l'hem pagat una part, però ara tornarà a créixer. La qüestió és que està cobert. Vull dir, hi ha una part de romanent, o sigui, no hem gastat tot el romanent. Ara no me'n recordo, per això que hi havia, quasi gairebé 30.
Em sembla que gairebé 30 milions, no?
Ja, clar, però ja en tenien menys, perquè ja es van gastar.
D'acord.
Per això et dic, poden fer entre 5 milions o 8, mai se sap la xifra exacta, perquè és molt movible. El que sí és segur és que està garantit que el que no gastem és per això, perquè la casa, perquè el funcionament de l'Ajuntament pugui seguir endavant, perquè hi hagi el del Consorci del Club Natació, perquè estem ja amb un procés final, espero, en breu, i això està cobert, això sí. Per tant, els 20 milions és el que la Intervenció General ens ha dit, vale, això us ho podeu gastar.
Ens ho heu posat amb safata, hem d'entendre que d'aquí ben poc hi haurà un ple per la liquidació del Consorci del Club Natació.
Exacte. Si les coses van bé i s'acaben de fer tots els informes i tota la paperassa que s'ha de fer, en principi el 14 de maig hauria d'haver-hi aquest ple per fer la liquidació del Consorci del Club Natació.
I l'Ajuntament ha de pagar 3.800.000 euros més o menys?
El Consorci, exacte, ha de pagar el deute. No? Llavors, amb la liquidació es diu el que li toca a l'Ajuntament i el que li toca al Club Natació. I en aquest sentit, l'Ajuntament sí que ho pot pagar tot, sí, és veritat, i el club, evidentment, doncs, té moltes més dificultats. Per això estem treballant en el club, per a veure de quina manera els ajudem amb aquest tancament, a com queda la seva situació.
És a dir, l'Ajuntament ha de pagar 3.800.000 euros, sí. El Natació ha de pagar més o menys el mateix?
No, No. Els 3.800.000 euros és tot. És el que el Consorci veu.
A veure si d'alguna... És a dir, perquè tothom ens entengui, l'Ajuntament d'alguna manera assumeix d'entrada tot el deute del Consorci.
Exacte. Que abans del pagament...
Que és la seva part i la part de la Natació.
Exacte. En la liquidació final es dirà, doncs, el club li deu tant a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament ja ho ha avançat.
D'acord.
Recordem que, a més, l'Ajuntament també hem aconseguit, no sé si ho havíem comentat, hem aconseguit una quita de la Caixa. Hem treballat molt amb la Caixa en els darrers mesos perquè, ja que pagàvem, que ens fessin algun descompte amb els interessos de demora de durant tants anys. I en aquest sentit hem d'agrair la Caixa, que sí que ha fet un esforç també per fer una quita important i per això també ens corre tanta pressa. Ara que hem aconseguit un descompte dels interessos, ara ho hem de liquidar ja.
Un descompte que pot suposar quan?
Doncs gairebé 300.000 euros, 280-290.000 euros. És un import important. En aquest sentit, nosaltres ho hem treballat molt des de l'Ajuntament amb la Caixa per arribar a aquest acord. Estem agraïts perquè han fet aquest gest i penso que això és important perquè hem estalviat diners a les arques públiques, que és la nostra feina, no? Al cap i a la fi.
Doncs el ple serà el 14 de maig. Una qüestió, perquè estem arribant a les 11 i a veure si també, no sé si d'alguna forma, per el coneixement general, ho podem desbloquejar. Més enllà del debat entre Nou Horitzó i el regidor Monasterio o l'alcaldessa, etcètera, etcètera, hi ha aquí una qüestió que sempre ens ha cridat l'atenció. És cert que els veïns de Garraf 2 han de fer 2 quilòmetres per deixar les escombraries?
Els veïns de Garraf 2 el que els hi passa és que és un carrer, és una situació com molt complexa. A l'haver posat més contenidors, perquè a tot arreu, com bé sabeu, ara hi ha més contenidors perquè hi ha tots els fraccionaments, no? Ells tenien una part a moltes urbanitzacions o molts carrers, s'ha posat com a la sortida de l'urbanització, perquè la gent agafa el cotxe, normalment la gent té que passar per allà i llavors a la sortida es posa. Ells volien uns altres contenidors a la part de dalt per no fer aquests quilòmetres. Què passa a la part de dalt? A la part de dalt hi ha una rotonda que no hauria d'aparcar cap cotxe i els veïns aparquen tots allà. Llavors se'ls va dir, escolteu-me, o traiem tots els cotxes, o sigui, a partir d'ara no es pot aparcar perquè si no el camió no pot pujar i donar la volta, o no podem posar els contenidors perquè el camió no pot arribar. I en aquesta discussió és on s'ha estat des del primer dia.
O sigui que, si allà no sé per què és,
es podien
col·locar els contenidors.
Sí, sí. Però
abans, quan hi havia els contenidors i suposo que també s'aparcava, com passava el camió?
Perquè hi havia menys contenidors. Estaven repartits amb... Ara només, clar, ara poses tota aquella bateria tan gran a baix de tot i a dalt es posaria una altra bateria.
O sigui, no sé si ara, des del desconeixement, la solució és tan simple com que allà no aparqui ningú?
Sí, però ells tenen problemes perquè, clar, hi ha moltes vivendes, sembla que hi ha moltes vivendes doncs, que no tenen aparcament o el que sigui i han aparcat sempre al carrer i llavors amb això hi ha un problema, és veritat. Oh. Hi ha un problema de mobilitat i d'estudiar què es pot fer. Llavors, ja, mentre ells diuen és que mentre això no es soluciona, doncs jo tindré que caminar fins a baix, tot i que és el que hem dit, que moltes... Jo soc partidària d'en aquestes zones començar a practicar el porta a porta.
Doncs ho deixem aquí, nou porta a porta de futur. Alcaldessa, gràcies.
Exacte.
Fins la propera.
Moltes gràcies.
Carola, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a les 9, com sempre. Que passi molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.